Para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Després de la meva festa em poso de debò amb l'esport.
Quina casualitat! Celebrar el teu aniversari amb les segones rebaixes del Corte Inglés amb fins al 50% de descompte en una selecció de roba, calçat i complements de Nike, Adidas, Puma, Asics...
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Les 9 i 2 minuts, obrim el temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel. Carles Fernández, com estàs? Bon dia.
Què
ben
tal?
Tornat.
Bon dia.
Enric Sierra, bon dia.
Bon com dia. Anem?
De seguida
bon
saludem dia. També a l'Eva Pomares. Estem acabant d'arreglar una coseta i de seguida ens acompanyarà. Escolta'm, avui al Congrés dels Diputats ja tenim en marxa una altra vegada aquest debat de política general que està a punt de començar. Per tant, allà hi tindrem una orella pendent de veure què és el que s'hi està dient. Tenim molta teca per analitzar del que va passar en la llarga jornada d'ahir. Ara, l'Eva Pomares ja la tenim. Eva, com estàs?
Bon dia. Hola, bon dia.
Ara sí, vinga, que no et podia dir encara o la tècnica no t'acaba d'ajudar, però ja està. Ja ho tenim aquí, ja ho tenim aquí resolt. A veure, ahir Pedro Sánchez va posar moltes qüestions damunt de la taula. Tinc ganes que hi puguem anar entrant. La qüestió energètica d'una banda, per descomptat. La qüestió del transport públic, la qüestió dels impostos a la banca, a les elèctriques, etc. Com que n'hi ha unes quantes i les anirem desgranant, si us sembla, us demano una primera valoració a cadascú. Primer impacte del que cregueu que val la pena destacar des del punt de vista personal, Enric, Carles i Eva, i a partir d'allà anem entrant qüestió per qüestió. A veure, Enric.
A veure, va desplegar una bateria de propostes que espera, o almenys serveixin d'alguna cosa, i tot i que algunes plantegen molts dubtes de que sí poden o no servir. Va marcar un clar perfil polític per distanciar-se o diferenciar-se de la bancada popular, que està en plena ascendència, en plen ascens electoral, i per tant amb una expectativa positiva, i per tant ell havia d'enviar un missatge, primer de frenar aquesta expectativa positiva dels seus rivals, i després de un senyal a la societat de que això que diu que venen corbes i que aquest tardor, hivern, serà complicat, doncs que estan preparats per abordar-lo amb aquestes mesures. És a dir, va dissenyar un tallafocs, no només des d'un punt de vista de la crisi que ens ve, sinó també polític. La pregunta és, aquest tallafoc serà suficient pel foc que té al davant? Bé, és una incògnita. Jo crec que algunes de les mesures són més populistes que pràctiques o que tinguin un efecte, però vaja, haurem de veure-ho. I des de l'altre punt de vista, des de si això servirà per tallar la onada ascendent del Partit Popular, també tinc dubtes, perquè en moments de crisi, doncs el malestar social creix i, per tant, doncs, creix contra qui governa. I aquí qui governa, doncs, és ell. Amb la qual cosa, l'escenari que té al davant és molt complicat.
Carles.
Bé, jo diria que, situant-ho en objectius, diguem, el primer objectiu que era superar l'estat, el debat, no?, d'ahir, l'ha superat. Per tant, això, missió complida, diguem, no? Va fer l'estratègia aquesta de la millor defensa és un atac, no? Llavors va sortir i encara els ulls rodons de les bancades del PP encara es veuen, diguem, no? Per tant, des d'aquest punt de vista de superar el debat, ho ha aconseguit, li ha donat un tomb i ha semblat algú que té idees al cap i que té el país al cap i que sap com les coses s'han de fer. Altra cosa és després com s'apliquen, eh? Aquesta és l'altra. Jo crec que va haver-hi moments, diguem, estel·lars en el sentit de que ha tocat o ha proposat tocar aspectes que fins ara eren tabú absolutament i només cal veure la reacció de la borsa, val? Per tant, bé, aquí ja veurem això com va. Va tirar-li tots les floretes del món, encara que no siguin directe, al seu soci de govern, per tant, supera el debat i cohesiona el govern, per tant, aconsegueix dues grans fites. Ara l'altre és això, quan baixem i veiem com es poden aplicar les coses. A mi, d'entrada, les mesures del gratis per tothom a mi m'agraden zero. A mi m'agraden zero. Perquè, bé, llavors baixarem a la concreció, eh? Però a mi no m'han de pagar el bitllet de Rodalies. Ja m'agrada, o sigui, ja m'enteneu per què ho dic, perquè jo, diguem, tinc la sort de ser d'aquesta franja de població que em puc pagar el bitllet de Rodalies. En canvi, potser altre no pot. Però jo crec que la gent no es queixa tant d'haver de pagar, sinó és el servei del que es queixa la gent. O sigui, si la gent paga el bitllet, però el tren arriba a l'hora, hi ha lloc per seure, està en condicions, i això ja està, ja està interioritzat, no? Per tant, bé, mesures populistes, mesures que obliden, òbviament, doncs, bona part de l'estat espanyol, no? Perquè hi ha molta part, doncs, o que no té ferrocarril, o que el ferrocarril que té, doncs, és com una mena d'acudit. Bé, és un equilibri que jo crec que jo també observava molt a Calviño, no? Perquè no sé si ho sabia tot, però bueno, enmig del debat tampoc no la pots liar, diguem, no? És allò, de moment ja ho he dit i ja m'ho arreglareu. Però la missió principal, que és superar el debat, superar-lo, entre cometes, amb nota, satisfent el teu soci de govern i el teu públic, jo crec que això és una missió que va aconseguir, sí, el president.
Eva.
Jo crec que Sánchez va voler recuperar l'iniciativa política després de la derrota a Andalusia, de la derrota a Castilla i Lleó, de les tensions cada cop ja clarament agreujades, no només amb els socis d'investidura com el PNB, com Esquerra Republicana, sobretot, sinó fins i tot dins del mateix executiu, per qüestions que podem li couen molt i el seu electorat, lògicament, com són la matança a Ceuta, bueno, a Melilla, com són la cimera de l'OTAN, com són l'anunci del 2%, després entrarem, eh? Però el 2% del PIB a defensa es queda, o sigui, aquest augment pressupostari per a armes es queda petit, si tu, diguéssim, el contraposes amb el que es preveu recaptar en aquests impostos, o fins i tot comparant-lo amb els beneficis que tenen el primer trimestre els bancs, eh? Vull dir que això al final són molts diners per la banca i evidentment les borses reaccionen a cada micromoviment que es pugui fer, que els hi pugui suposar una retallada de beneficis, però tampoc són tants calés per aquests sectors. Però des del punt de vista polític em sembla que ahir Sánchez va tenir un gran dia en el sentit de que davant, a més d'intentar recosir, sobretot ho va aconseguir dins les pròpies files de l'executiu, no tant des del punt de vista d'Esquerra Republicana i de Bildu, perquè bé, les mesures que va proposar són mesures absolutament temporals, número 1, no són estructurals, o sigui, són pedaços per intentar superar una tardor, que ja veurem si ho aconseguirà, amb això estic d'acord també amb Enric, ja veurem si tot això ho aconseguirà, però el que sí que va aconseguir és absolutament descol·locar el PP. Un PP que fins ara, diguéssim, totes les enquestes, però és que tot, és a dir, el relat fins ara, aquests últims temps del PP ha estat, doncs, des que Fijó va prendre el comandament del partit, ha estat que, bueno, que això ja ho tenia xupat, no? Però des d'aquest punt de vista el PP, a més, va fer un gran error, que és fer, no plantejar res. O sigui, el PP ahir no va plantejar absolutament res, ni tampoc va respondre el que sí que li va plantejar Sánchez, és a dir, no va tenir cap iniciativa. I més que això, a més, es va abraçar en un fantasma, que és el fantasma d'ETA, no? Quan tot el país està angoixat, com està bastant angoixat, de la crisi econòmica que ve per davant aquesta tardor, que tothom se'ns anuncia, sobretot d'una pujada de la inflació, que ja és una realitat, la guerra d'Ucraïna, la sequera, el canvi climàtic, és a dir, la gent no està pensant en una organització armada que va desaparèixer fa 10 anys. Per tant, el discurs del PP no és que quedi antic, és que és de museu. I plantejar això en el debat de la nació és fer-li un gran favor a Sánchez, que una vegada més doncs, ha fet gala de la seva resistència. No? Un moviment intel·ligent per part seva, però un moviment que feia temps que també la resta de socis de legislatura li reclamaven, no? Ara, des del meu punt de vista, clarament insuficient, això són pedaços. Aquí no s'estava proposant una reforma fiscal com la que sí que li han demanat els socis d'investidura en profunditat. Són mesures generalistes, és a dir, que la gent que tingui molts diners també li sortirà gratis en transport públic, no són mesures, la majoria ni alguna que sí, però no són mesures dirigides a la gent que pateix molt, sinó que aquestes mesures al final les acabem pagant entre tots, tant la gent que té ingressos de 100.000 euros anuals, que n'hi ha molt pocs, com la gent que està amb el llindar de la pobresa.
Mira, anem amb algunes d'aquestes mesures, ja que tant tu com el Carles heu fet referència a aquesta del transport públic, ara vull també que l'Enric hi digui la seva. Abans, el Daniel Pi, en relació amb això, el Daniel Pi és el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, de les entitats que fa molt temps que està treballant també amb les administracions aquí a Catalunya per veure com es podia articular aquestes millores en el transport. Senyor Pi, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Li agrada la idea que a partir del mes de setembre agafar Rodalies sigui gratis?
A veure, nosaltres som una entitat que defensa el transport públic, per tant, qualsevol mesura que afavoreixi l'ús del transport públic sempre ens semblarà positiva. Però a partir d'aquí tenim molts dubtes i molts peròs. A veure, a mi això em recorda una mica, sap, els mals estudiants, que no fan res durant l'any, llavors ja l'últim moment que arriben i fan una cosa una mica a la desesperada. Per potenciar el transport públic, el que hauria calgut de fer des de fa molt de temps és invertir, és posar intermodalitat, és posar que el transport públic sigui més fiable, sigui més freqüent, sigui més fàcil de fer servir. I tot això no només és un tema de preu. Sí. Hi ha un col·lectiu en el qual el preu pot afectar doncs, gent amb economia precària, estudiants... En aquests el preu pot ser dissuasiu. També la gent que viu fora de l'àrea metropolitana, en què els preus són una cosa disparatada. Però per a la resta d'usuaris, el problema del transport públic no és el preu.
Rodalies està dimensionada, per exemple, perquè ara que tothom digui, escolta'm, com que és gratis, començo a agafar el tren.
És que el problema és que Rodalies ja té problemes abans de la mesura de la gratuïtat, perquè és això que dic, de que fa molt temps de que no s'està invertint el que s'ha d'invertir i sobretot que vull dir que no tenim un model de transport públic. Però és que, a més, fixeu-vos, estem parlant molt de Rodalies, però el transport públic no són Rodalies. El transport públic és autobús interurbà. Llavors, aquí es pot donar el fet de que venir de Mollet sigui gratis, però venir de Caldes no. És a dir, això quina lògica pot arribar a tenir. Però és que, a més, continuem sense atacar el que és la base del problema de la mobilitat en el nostre país, que no és el preu. El preu, en tot cas, el podem solucionar amb una tarifació social que fa molt temps que nosaltres reclamem. Però per la majoria d'usuaris, el problema del transport públic és la manca de qualitat, la manca de fiabilitat o la insuficient fiabilitat. Llavors, el problema que tenim és que ara posem una cosa que pot portar gent al transport públic, però que el transport públic realment, per molts usuaris, no li pot donar la resposta. Si jo estic treballant a un polígon industrial del Vallès o del Baix Llobregat, el meu problema no és el preu de la targeta. El meu problema és que haig de fer 4 transports que no funcionen bé i que trigo 4 vegades més que amb cotxe. I això és el que s'hauria hagut d'estar atacant des de totes les administracions i això és el que nosaltres estem reclamant. Clar. Mesures molt més a llarg termini per tenir un excel·lent sistema de transport públic i després posar, potser no gratuït, però uns preus molt baixos per atreure la gent. Això és el que ha fet Alemanya i li ha funcionat de meravella.
Només, clar, jo ara plantejava que hi ha una qüestió que és evident que a llarg termini aquesta no és la solució. Al curt, per algunes persones, com vostè deia, sí que pot ajudar el fet del preu. Clar, jo em pensava quin sentit té que sigui gratuït un bitllet de transport en un moment en què, en realitat, per exemple, en el cas de Barcelona i l'àrea metropolitana, hi ha la integració tarifària. I, per tant, si a tu t'és gratis agafar Rodalies, però després has de pagar el metro o l'autobús, que si estàs a la zona 1, per exemple, és el mateix preu, deixa de ser gratis.
Exacte, i no només això, estem parlant molt de que com si Rodalies arribés a tot Catalunya. Hi ha comarques senceres que no tenen tren. En aquests continuarem tenint unes tarifes, sobretot el que és fora de l'àrea metropolitana, les tarifes de tren, d'autobús, doncs per anar al Pallars o per anar a la Seu d'Urgell, són tarifes que piquen. Aquestes sí que són disuasives, i sobre aquestes no farem res. És a dir, és una mica aquella idea de dir, no construïm un sistema de transport públic integrat, que jo vagi fins a l'estació de Caldes de Malavella, de Caldes de Malavella ja tingui l'autobús que m'està esperant per portar-me a Sant Feliu, que és el meu destí. Tot això no ho hem fet, i tot això ho podíem fer, i tot això ho podíem fer les administracions, totes, la central amb les seves competències i la d'aquí amb les seves, que són tota la xarxa d'autobusos interurbans. Doncs tot això ho hem deixat estar. Escolteu, fa molt temps que es veu que una mobilitat basada en el vehicle privat i en la gasolina és insostenible, però és que a més ens treu competitivitat, i ara es veu. És a dir, un assalariat va a omplir el dipòsit amb por. Fa temps que hauríem hagut d'estar dient, ens hem d'anar preparant per passar-nos a un altre tipus de mobilitat. No, hem estat llançant missatges alegrement. Farem el quart cinturó, ampliarem l'AP7, els peatges seran gratuïts. Lògicament, ara tenim una mobilitat basada en el vehicle privat. El vehicle privat és molt bo en determinades circumstàncies, però amb altres hauríem d'anar canviant pel que és transport públic o transports en comú. Aquí és on hem fallat, no hem fet els deures, tenim ara el sistema de transport públic que tenim, a l'àrea metropolitana és raonablement bo, es pot millorar molt, i raonablement, sobretot a les primeres corones, raonablement ben tarifat, sempre es pot millorar amb tarificació social, però en tot cas els forats que tenim en el transport públic són el que determinen que hi hagi molt usuari que no ho puguin fer servir. I això no ho cobrim amb una gratuïtat, que a més és una mica absurda, perquè vull dir que determinades persones o determinades activitats s'afavoreixin, a veure, puc dir una tonteria, però que algú pugui agafar l'Avant de Barcelona a Figueres per anar a la segona residència a l'Empordà al cap de setmana, i que sigui una persona de rendes altes, no veig per què hem de cobrir això amb els nostres impostos.
Daniel Pi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Molt bé.
Que vagi molt bé, moltes gràcies i bon dia. Enric.
A veure, jo com que he fet un primer resum per aquest tema del transport públic...
Entra per això.
Sí, per això. A veure, diverses coses. Estic d'acord que això de la gratuïtat no resol res, i menys una gratuïtat universal. Però és que ara anem al tema. El tema és que l'1 de setembre, és a dir, d'aquí 40 dies... començarà a aplicar-se una gratuïtat en un servei públic que són Rodalies, que ja està quasi al 100% d'ocupació. 2, que no té més trens. No té més trens perquè no els hem comprat. Perquè aquí tenim un conflicte, com sabeu, entre la Generalitat i l'Estat, amb el tema de si hem de comprar-los o si hem de deixar que Renfe les compri, perquè la Generalitat no vol... cedir a Renfe el servei de Rodalies futur, sinó que sigui el ferrocarril. Estem amb la baralleta aquesta, i no tenim més trens. 3, estem en plenes obres del pla de Rodalies, que encara està restringint més el servei de Rodalies, en freqüències, en serveis, i ara ens anuncien aquesta mesura, que voldrà dir que pel cap baix, segons tots els experts, creixerà la demanda pel cap baix un 15%. És a dir, un mínim d'un 15% més d'usuaris aniran a agafar el tren. On els posarem, aquests usuaris? Què convertirem a la xarxa de Rodalies? A la xarxa de Calcuta? Que algú s'ha pensat bé això? Vale. I després, la segona derivada. Ara, com tu acabes de dir, tenim un títol de transport integrat. Tenim una cosa que es diu T-Mobilitat, anunciada fa 12 anys, que va avançant al ritme del cargol bover, que sabeu que és l'animal més lent de la Terra.
Això quan va ràpida.
Sí. I que ara ja arriba a la tercera, a la zona 3. Però només és una targeta. Vull dir, no aplica allò que es va prometre políticament des de Catalunya. Això no depèn ni d'Europa, ni de Madrid, ni de l'Audiència Nacional, ni... això depèn d'aquí, que es va prometre que seria un pagament just en funció dels quilòmetres recorreguts. Això no s'ha volgut fer políticament. No. Tècnicament es pot fer, però no s'ha volgut abordar això, i s'està incomplint una promesa de fa més d'una dècada, i que seria el just. Perquè ara hi ha gent que paga zona 4, estan tocant frontera amb la zona 3, injustament, per fer un quilòmetre més, paga com si fes 50 quilòmetres més. I això s'ha de trencar. Bé, per tant, estic totalment d'acord amb el que ha dit el portaveu de la plataforma pel transport públic, que no s'han fet els deures. Però és que ara, d'aquí 40 dies, l'usuari que vulgui tenir aquest descompte o aquesta gratuïtat haurà de portar dos títols de transport. Haurà d'anar a comprar l'abonament, perquè això no val pel bitllet senzill ni del d'anar i tornada.
Però és que ningú l'agafarà, el bitllet senzill.
No,
encara
això.
Que hagis de fer només un viatge, aniràs i diràs, dona'm l'abonament.
Però hauràs d'anar a buscar l'abonament de mensual o el que sigui i després portar la targeta de transport de l'ATM. Val? Amb la qual, què? Per cert, el de la targeta de transport de l'ATM, ja la Generalitat ha dit que no aplicaran el 100%, que es quedaran amb el 50%, que tampoc la Generalitat paga el 50%. Recordem-ho, això l'Estat i la Generalitat i les comunitats van arribar a un acord pel qual es bonifica el 50%, però la Generalitat només pagarà una part d'aquest 50%.
Que és el 30%, no? El 30%,
sí,
no? Crec que
30 més 20.
Espanyol, llavors el 20.
Sí, correcte. Per tant, tu et sortirà gratis el tren, no et sortirà gratis el bus o el metro, i segons quines zones hauràs d'anar bescanviant el bitllet. És a dir, no passarà com ara, que tu amb un tiquet pujant a Mataró o pujant a Vilanova podràs arribar al teu destí a dins de la ciutat. Per tant, un galimaties. Allò que estem anunciant, que sembla positiu per la potenciació del transport públic, per mi estem abocats a que a pocs dies vista això col·lapsem.
Doncs, hi ha un risc que és el morir d'èxit, no? Ho he dit així d'una manera planera, seria el morir d'èxit. Ho dic perquè, a més, a banda de que hi ha els trens que hi ha, també hi ha les obres que hi ha a tota la xarxa de Rodalies. Vull dir que la vam explicar aquí en aquest programa i ja va ser un desgavell i s'han d'agafar autobusos i hi havia de tot. Vull dir que no m'imagino, no, l'estació, crec que Martorell, per exemple, no? Que és una d'aquestes estacions on hi ha aquestes obres que de cop i volta algú amb tot el bon senderi del món, digui, escolta, si puc anar gratis a Barcelona en tren, vaig a buscar el tren, no? I de cop i volta el que pot passar a l'estació de Martorell, dic sí. Martorell perquè és una d'elles, vull dir,
jo espero que aquí aquest país som molt civilitzats, diguem, els usuaris d'altres línies no bonificades al 100% no es dediquin a tenir, diguem, el desig o la intenció de viatjar gratis, perquè clar, també seria de justícia. No. També
el
seria...
tema ja no és viatjar gratis, però, el tema és poder viatjar.
Sí, però més enllà... Però més enllà de poder viatjar, o sigui, estic d'acord i sé per on vas, diguem, però, crec que entenc per on vas. Però si ens situem en les magnituds, no? En les magnituds tenim, doncs, això, 5 milions de persones que viuen en un espai on hi ha aquí un conglomerat de zones que estan millors i zones que estan desastroses, i llavors en tenim 2,5 que... Bueno, això del transport públic és una anècdota i que jo crec que moltes vegades seria millor posar-los un taxi cada persona que vol bellugar en lloc de bellugar tot un autobús que el veus amb 2 o 3 persones perquè el servei és tan poc eficient que la gent no agafa l'autobús. Ja està, no hi ha més. Però dit això, jo crec que hem d'anar a l'inici. O sigui, la popularitat de la mesura gratis, primer, no és gratis. Això no és veritat. La gratuïtat del servei no és veritat. I aquí, jo amb això em fa molta angúnia quan un administrador públic ens diu, això serà gratuït. No és veritat. Això ho pagarem tots. I d'alguna banda sortirà. I el fet de que sigui gratis per tothom és infinitament injust des del meu punt de vista. I per tant, això no toca. Acabem de fer la declaració de la renda. El govern de l'Estat sap quines rendes tenim cadascun de nosaltres. Doncs pot establir a partir de quines rendes donar un ajut o no el dona. Ja està. Això ho té, diguem, perquè el dia que comença la declaració de la renda ja sap què hem de fer tots, I ens dona fins al 30 de juny perquè pensem, diguem. Però ja ho té calculat gairebé el cèntim. Doncs ja sap les rendes que tenim. Es poden donar ajuts que no siguin el gratis total i que no signifiquin aquesta idea d'anar imposant que el que és públic és gratuït. Perquè això no va bé. perquè això fa que les coses no es valorin ni s'estimin. És com quan es parlava de la salut. És que la salut és gratuïta. No és gratuïta. Val molts diners. I l'ensenyament no és gratuït. Val molts diners. I li hem de donar valor a això. Però si des de, des del faristol del Congrés dels Diputats es diu això serà gratuït, doncs s'està vulnerant, per mi, un principi fonamental, que és dir-li a la gent que és responsabilitat de tots. És responsabilitat de tots. I, per tant, això sortirà d'una altra banda. Ho ha fet al contrari? És que en el mateix dia va fer aquesta mesura i una contrària que a mi em sembla bé, que és tots els alumnes que estan becats rebran un ajut de 100 euros. Noi, per una banda, saps...
Els alumnes de més de 16 anys, correcte, eh? Tots els alumnes becats que en tenen, sí, més. Que crec que a Catalunya són 100 i escaig mil.
En total, a l'Estat crec que superaven el milió, eren 1.200.000 o una cosa així, però... És un exemple de, val, si hi ha algú que compleix els requisits de més de 16 anys per tenir una beca, vol dir que té una situació, doncs, no tan còmoda com la d'altres, anem a ajudar-los, perfecte. Però és que aquí aplica una mesura, diguem, objectiva, que costa molt de criticar, perquè és evident que les persones que tenen dret a una beca tenen una situació X, i en canvi l'altra gratis total. I és el que deia al principi. A mi no m'ha de pagar el bono. O sigui, m'encanta que em regalin tot, diguem, però no me l'ha de pagar, perquè si m'ho paga a mi es comet una injustícia. En canvi, a ma mare, que és pensionista, doncs segurament sí que li ha de pagar. I, ojo, no a tots els pensionistes, perquè això també és un altre... És un altre, perquè el fet de ser pensionista no et converteix en pobre, diguem.
Eva.
A veure, jo no sóc aquí a la tertúlia perquè he vist passar el tren, l'únic tren que hi havia, de mitja distància, val? Que ha sortit de Barcelona. Si voleu venir un dia a fer un tertúlia aquí a Montblanc, sapigueu que surt a 6:45 del matí i el següent ja no el teniu fins a les 12 del migdia. A un mòdic preu de 9 euros en 10 l'anada i 9 euros en 10 la tornada per fer 83 quilòmetres i en total, si compleixen els horaris, tardareu 4 hores i 40 minuts.
No està malament.
No està mal, no?
Ve de gust, agafar el transport públic així.
Ve de gust, no? Venir aquí. Ha fet teletreball, que diu que és sostenible. Has tingut el primer convidat que diu que el teletreball és molt més sostenible. I, sí. Bueno, si les despeses també les paguen les empreses, que aquest seria un altre debat a casa, vull dir que es va fer una llei de teletreball en el seu dia, però no es van regular gaire, no? I ara que tenim preus de crisi energètica, voler fer teletreball en aquest país, com en el cas dels transports, no és exactament el mateix que fer-lo a Alemanya, no? Però estàvem parlant del transport públic, és a dir, si et passen trens i són gratis, però no tens trens... És una mesura populista més. Jo el que crec és que, com estic totalment d'acord amb el que ha dit el Daniel Pi, aquí el que s'ha de fer és invertir en la xarxa. Punt número 1, traspassar amb pressupost tots els serveis ferroviaris a qui els gestiona a casa, que en aquest cas és el govern de la Generalitat, però és que, a més, millorar-los i invertir-hi d'una manera una part molt important dels pressupostos, no? Perquè Sánchez fa aquest tipus de mesures que, a més, són puntuals per a 3 mesos, que, com ja s'ha dit, contribuiran, suposadament, a millorar les butxaques d'una part de la població, i això no és poca cosa, però de l'altra banda pot acabar de col·lapsar tot el sistema. És a dir, perquè, és clar, un sistema que ja no funciona, que és absolutament ineficient, i ja estic parlant de Rodalies, perquè com veieu el panorama de mitja distància no és que sigui llestimós, és que és absolutament indigne, és tercermundista i és un insult a la gent que no veu a l'àrea metropolitana, que també paguem impostos, però és que pot acabar col·lapsant tot aquest sistema de Rodalies.
Hi ha un aspecte, si em permets, Eva, que crec, o sigui, comparteixo el 100% el que dius, el que passa que des del punt de vista polític el que s'ha de fer és invertir a la xarxa. Jo crec que ara s'estan fent inversions, però és que pot ser que la cinta d'aquesta inversió la talli una altra d'un altre partit. Llavors ara es vol gallinar-s'hi, perquè ens queda un any i mig.
Estem en una situació de canvi climàtic per davant,
correcte,
és a dir, que
Això
són pedaços.
Sí, però en el debat d'ahir, el plantejament és de vol gallinar-s'hi. O sigui, és evident que cal, doncs, l'estació de la Sagrera, el desdoblament, el corredor mediterrani, etc, tot això. Però, clar, si jo sóc president del govern avui, l'estació de la Sagrera he de renovar com a mínim 2 mandats per tallar la cinta, ja. I el corredor mediterrani...
Però s'ha de començar algun dia.
Que...
Quan a més et compromets amb una cimera a l'OTAN, per exemple, et compromets o intentar pujar el pressupost de defensa
de defensa, fins als 30.000 milions d'euros anuals. Val? És a dir, que aquí se'ns anuncien mesures que semblen que són moltíssim, no? Però tenim un pressupost executat de defensa al 2021, i això són dades de liquidació de pressupost de l'Estat, no me les estic pas inventant, vale? De 21.000 milions. I encara el volem pujar fins als 30.000. Però... o sigui, amb això podries fer 50 estacions a la Sagrera.
Sí, però les 50... Fins... Sí,
i s'ha de començar algun dia. De... Sí, el problema
és que n'hi ha unes quantes que han començat. Jo crec que hem de ser justos. N'hi ha unes quantes que han començat.
Sí, bueno, clar, i després tarden 20 anys sí. A acabar-se, no?
Correcte.
Perquè llavors les van començant, les van aturant...
Però aquí és, no, aquí és on situava el debat d'ahir, en referència a ahir. Jo on situava en referència a ahir.
No, és que ahir també... Això estic parlant en referència
sí,
ahir.
Però, Eva,
que calen
Eva,
mesures absolutament estructurals. No pas... Mira, per recolzar
Eva,
totes
Eva,
aquestes ferides
Eva, segon,
amb Unides
segon,
Podemos
Eva,
està
Eva,
tot molt bé.
Eva,
però,
un segon. Un segon,
ja
un segon, Eva, un segon. Encara que el president Sánchez ahir hagués tingut... I ho dic des de l'anàlisi política del moment... del moment, no pas perquè no tinguis raó amb el que dius, que crec que la tens tota i ho comparteixo, però encara que el president Sánchez d'ahir hagués tingut una guardiola amb 50.000 milions d'euros per dir, ho invertirem tot,
no
tot, a carreteres i tal, això té uns procediments, uns tràmits i un tal que fa que no li pugui treure suficient rendiment electoral. Sí, i estan pensant en vol gallinaci, que això
perfecte.
És criticable, evidentment que és criticable, evidentment, perquè l'estació, encara que diguem, retrocedim 20 anys, i l'estació de la Sagrera fos avui el primer dia de la primera pedra, doncs l'estació de la Sagrera és una obra tan bèstia que, no sé, necessita 12 anys encara que ho facin amb tota la màxima diligència.
I els pufos que ha tingut pel mig, que
però
aquí que ha hagut algun egipci...
Les mesures d'ahir, el que donen... O sigui, era salvar el debat, i deixar l'oposició, diguem, tocada, guanyar l'amor del soci, que no se'n... I vol gallinar, sí, que és... Això ho hem de superar.
Jo crec que vas a la publicitat, però jo després voldré introduir un element de confusionisme nou.
Sobre què? Sobre el transport públic?
No, sobre les mesures d'ahir.
Sobre les mesures d'ahir. Val, si és sobre això, et deixaré fer-ho. Mira, ja que li havia donat pas l'Enric, li farem cas. Publicitat, i ara tornem, que a més vull anar a l'aeroport de Barcelona, on, mira, van caient més vols, malauradament, pels que hagin d'agafar Ryanair. Ara us ho expliquem.
Ràdio Estel.
Celebro el meu aniversari al mateix temps que les segones rebaixes del Corte Inglés i no em trec del cap el 20% addicional en moda. I a Dona Cara, en Jorreix, la Ser, Levis...
Més convidats?
Deixa-ho estar.
Hasta el 20 de julio, segunda rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-60-96.
Bufeterojas.es. 93-246-60-96.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratorios Maen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel. Escoltant,
sentiràs.
Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
A 9 i 35 minuts des de les 7 del matí que tenim a la Sílvia Muñoz a l'aeroport de Barcelona, pendent d'aquesta nova jornada de vaga de la tripulació de cabina de Ryanair. Sílvia ha anat passant l'estona i, malauradament, va pujant la quantitat de vols que s'han de suspendre i els que, de moment, no són suspesos, és un retard i veurem en què acaba. Sílvia, bon dia una altra vegada. Quina situació teniu ara mateix?
Bon dia. Fins a les 9 del matí ja hi han hagut 6 cancel·lacions a l'aeroport del Prat, 3 de sortida i 3 de tornada. Segons el sindicat, USO Ryanair són els que tenen destinació a Milà, Roma i Brussel·les, que estaven previstos a partir de les 12 del migdia. També hi han hagut 17 retards. Així, doncs, estem pendents de l'arribada en breus d'aquests passatgers afectats.
Gràcies, Sílvia. Anem actualitzant la informació aquí al matí a Ràdio Estel. Per tant, 6 vols suspesos ara mateix, 6 vols en 3 hores, vull dir que només portem 3 hores i ja van 6 vols suspesos i n'hi ha 17 que estan ara mateix previstos de volar amb retard. Algun d'aquests retards vol dir que havien de volar a les 7 del matí i, si tot va bé, volaran a les 2 del migdia o a les 4 de la tarda. Per tant, veurem si són vols que finalment acaben sortint o no acaben sortint. A veure, va, que estem avui en temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel amb la Eva Pomares, amb el Carles Fernández i amb l'Enric Sierra, que em deia, va, abans de, quan tornis de la publicitat, encara posaré un altre element de confusionisme. Sí. Vinga, va.
Però abans deixa'm dir una cosa sobre el tema dels aeroports, perquè una cosa és una vaga i les conseqüències d'aquesta vaga, que serà més legítima o menys, perquè tenen tot el dret a fer vaga, i els usuaris tenen tot el dret a queixar-se. Val, però l'altra és la situació absolutament impresentable que està donant Europa, la imatge impresentable que està donant Europa en els seus aeroports. És a dir, ja està bé la broma. O sigui, vam consentir que durant la pandèmia es fes fora milers i milers, centenars de milers d'empleats de diferent índole vinculada al món aeroportuari i al món de l'aviació. Ara ve la normalitat, s'han inflat a vendre bitllets, s'han inflat a fer negoci i no han reposat aquestes plantilles, amb la qual cosa estem col·lapsant el sistema. Abans parlàvem de Rodalies, ara estem parlant d'això. Aquí és una qüestió europea. Algú, el comissari de transport de la Unió Europea o comissària, hauria de sortir immediatament i començar a obrir expedients a punta pala, amb advertiment de sancions dures.
Perquè... No és Europa, perquè ja no és Europa, però l'aeroport de Heathrow... L'aeroport de Heathrow, que és Europa. Ja no és Europa.
I després dels milions que es van arribar a donar a moltes aerolínies per salvar-les del tancament de la pandèmia. Que imagineu públics que ni tan sols han tornat.
Imagineu la situació, l'aeroport de Heathrow, que és un dels més importants del món, i fins no fa tant, d'Europa, va demanar abans d'ahir a les companyies aèries que no venguin més bitllets d'avió, perquè la llei els permet seguir venent bitllets d'avió, I des del mateix aeroport han demanat a les companyies que no venguin més bitllets d'avió a Heathrow, perquè amb els que hi ha venuts a data d'avui ja no donen a l'abast per aquest estiu.
I, per tant, això és un problema de gestió, val? De gestió política i després de gestió del dia a dia. I no ho estem abordant, I aquí estem afectant a centenars de milers de persones que cada dia estan amb l'ai al cor de si podran anar de vacances o no, després d'haver pagat religiosament i d'haver fet tot el que li demanaven que fessin. I ara aquí tanco el corxete i en obro el que jo volia dir. A veure, ahir hem parlat de les mesures relacionades amb el transport públic, de les beques, que a mi em sembla que són peanuts.
Sí, però...
És important, I al qui li caiguin 100 euros al mes...
Parlava més del mètode o del sistema d'otorgar...
A qui li caiguin aquests 100 euros al mes, bingo, però no li resoldran la vida, està bé, val? Però jo vull anar al tema dels impostos, aquests impostos a la banca i els impostos a les energètiques, que recordem que són impostos temporals, és a dir, que duraran un temps i que van en relació als beneficis, val? Atenció, això també.
Sí, sí.
El govern de l'Estat ha fet un càlcul que diu que per la via dels beneficis de les energètiques poden ingressar uns 2.000 milions i per la via dels beneficis de la banca poden ingressar uns 1.500.
Anuals, eh?
Anuals, sí, sí. Per tant, 3.000.
Tindran beneficis.
No, sí, perquè això és multiplicat per dos. El planning global, diguem-ne, és aquesta xifra, és multiplicat per dos.
Per tant, sense ser doctorat en matemàtiques, 3.500 milions l'any, val? Ens han dit en què gastarem aquests 3.500 milions de forma genèrica, però no ens ho han dit. I aquí vaig al que deia abans la Eva sobre l'anunci, el compromís que Espanya ha adquirit amb els Estats Units a través de la OTAN d'incrementar la despesa militar. Ves que una part d'aquests diners que ara li traurem a la banca i li traurem a les companyies energètiques no serveixin per comprar tancs i no, per exemple, per aportar més inversió en l'àmbit de la sanitat, que la tenim agafada per pinces, per exemple, o per exemple amb això que dèiem abans de reforçar el transport públic. A veure si ara tota aquesta moguda de recaptatòria va en una direcció del compromís internacional que ha adquirit Espanya amb el tema armamentístic.
Us va sorprendre aquesta sortida, que és l'altra qüestió també que volia que en parléssim avui, aquest anunci de Pedro Sánchez d'aquests nous impostos? U a la banca, que jo crec que és el que més per sorpresa va agafar, diguem-ne, no? Perquè les energètiques, allò, gasistes, elèctriques, etc., ja feia tant de temps que se n'estava parlant, i a la qüestió dels beneficis caiguts del cel i tal, que, bé, jo, de fet, ahir a la borsa pràcticament
no van bellugar.
No,
va molt poc.
Sí, van seguir baixant, però ja estaven en la tendència, diguem-ne, i en canvi la patacada... Avui no sé com anirà, ara ho miraré. Com van ara, però vaja, tampoc ara aquesta hora serà significatiu, encara... vull dir que serà qüestió de com acabin el dia, no? Però vaja, és evident que el sector de la banca no s'ho esperaven.
No, jo crec que va ser sorpresa el sector. El que passa que l'incís que fa l'Enric sobre la paraula beneficis és clau, perquè qualsevol que tingui algú conegut, que tingui una petita empresa o una gran empresa, els beneficis comptablement es poden prendre decisions, doncs, de no fer beneficis perquè resulta, doncs, que fa remanents, no? O que, mira, havia de fer unes inversions d'aquí no sé quan, però les faré ara, no? Perquè, o sigui, que això dels beneficis, diguem, ja en parlarem. Conceptualment, que aquests beneficis caiguts del cel, que fins ara n'han explicat, tinguin una penalització, a mi com a concepte em sembla bé, Em sembla bé. Això jo crec que... I que alguna cosa s'hi hauria de fer. El que passa és que tornem potser allà mateix, no? Però estem en un mercat global. O sigui, estem en un mercat global. Aquesta hauria de ser una decisió valenta de la Unió Europea, perquè és un mercat absolutament global. I, per tant, que aquí afectem a Endesa o no afectem a, no sé, a Repsol... O no sé, això és bastant engruna, perquè llavors hi ha, fixeu-vos que el gas d'Argeli que ens arriba a nosaltres no és el que enviem a Marroc perquè el comprem a Estats Units, que molt és obtingut en fracking, però que aquí no està permès. O sigui, que al final la teranyina és molt àmplia. Però conceptualment, que els beneficis caiguts dels cels tinguin una tributació més alta del que tenen fins ara, a mi em sembla raonable. I els bancs, què passa als bancs? Bé, els bancs encara en la memòria col·lectiva hi ha el rescat. És que la memòria col·lectiva encara hi ha el rescat. I com ha fet, diguem, jo diria també, de cara a la galeria populista, per al seu electorat, per al seu soci, i per allò que ell ja va dir en el seu moment quan era candidat a ser el líder del PSOE, no? Que muchos de l'IBEX no me quieren i totes aquestes coses, doncs també va fer el gest. I jo crec que la banca hi ha moments en què quan acaba el primer semestre i tu tens una inflació, no? O el primer trimestre tens una inflació galopant, tens el preu de la benzina que no sé què, tens la i llavors et diuen que han guanyat no sé quants milers de milions... Bé, algun gest s'hauria de fer. Jo, diguem que conceptualment no em sembla malament, ni de lluny. Altra cosa és la destinació, que és el que deia, l'Enric. Però conceptualment jo crec que ara ho veig, diguem, poc rellevant des del punt de vista de que si això no és una acció europea, doncs bé, aquí els accionariats, els accionariats de les empreses, la distribució geogràfica mundial... O sigui, tu pots tenir una derivació de diners de la teva, diguem, indústria o del teu focus a Espanya a Venezuela, perquè allà hi tens doncs també una filial que necessita unes inversions. Llavors això ho trasllades... O sigui que donar facilitats comptables, diguem, no hauria de ser massa... Perquè els llestos també hi són a les energètiques.
Ara que el Carles feia referència a la inflació, dir-vos, per cert, que l'Institut Nacional d'Estadística ha confirmat que la inflació del mes de juny va ser del 10,2%. Espanya, 10,2%, és la dada més alta des de l'abril del 85. La traslació a l'economia catalana, en lloc de 10,2, seria 9,7. Per tant, allà hi som, diguem-ne, al voltant del 10%. Eva.
Sí, a veure, per les dues coses. Una, la pujada l'impost que s'ha anunciat a la banca, estic d'acord que va una mica a l'electorat, referma el relat aquest de l'electorat d'esquerres, no? I ens porta a la memòria del rescat de les bancari, però està relacionada també amb la pujada de tipus d'interès del Banc Central Europeu, que s'hi ha resistit durant, fins fa poques setmanes, i al final ha autoritzat aquesta pujada de tipus, lo qual vol dir que són uns diners que passaran, és a dir, estàvem a tipus zero, i per tant el negoci dels bancs en aquesta branca de negoci, com a mínim, estava força aturada, no força congelada, i ara tindran uns beneficis, i Sánchez el que fa no és dir, nois, aquests beneficis no els tindreu, sinó que els acabareu pagant en base a uns impostos. Punt número un, no tenim el detall de res de tot això, és a dir, aquesta pujada d'impostos com seran, només sabem en quins terminis s'apropiarà, és a dir, que seran sobre els beneficis del 2022-2023, però no tenim més concrecions. Per tenir una xifra, no? Dèieu els beneficis, la Caixa el primer trimestre, que el primer trimestre d'enguany, va guanyar 707 milions d'euros. I aquí s'estan dient que per tot el sistema de recaptació dels bancs ens acostarem als 1.500, no? Per tant, diguéssim que tampoc és que se'n vagi fer una gran queixalada al sistema bancari. Sobre els beneficis caiguts del cel, és que no es tracta de reduir els beneficis caiguts del cel. I aquí vaig una mica amb el que jo deia abans. El que es tracta és d'anul·lar-los. És a dir, els beneficis caiguts del cel, que s'anomenen així, són fruit del sistema que ens ha explicat el primer convidat que has tingut, l'expert en energia nuclear.
El Carles Bravo, sí.
Mil vegades, o sigui, perquè potser fa un any la majoria de gent no sabia com funcionava les subhastes elèctriques, i ara sí que ja ho sap gairebé tothom que ha tingut algun interès. Aquests beneficis caiguts del cel són especulació pura i dura i de la pitjor, per tant, i són el que està, a més, incendiant la inflació que acabes de dir, no? Per tant, no és que s'hagi de gravar amb impostos els beneficis de les elèctriques, és que s'ha de reajustar el sistema, igual que en el seu dia es va liberalitzar el sistema elèctric i es va instaurar aquest sistema que permet això, és a dir, que es tinguin beneficis sobre els preus, una perversió total del sistema, sobre preus que no són els que s'estan pagant reals, el que estan pagant les majoristes, doncs el que s'ha de fer és canviar aquest sistema. I per tant, torno a dir que el que fa Pedro Sánchez és posar un pedaç. I per aprofundir una mica més amb el que dèiem abans, no? Si estem parlant de... Ahir li deia Jaume Sens, li deia, escolti'm, la gent està preocupada pel cistell de la compra, potser cal, per aturar la inflació, no hem d'anar a comprar més tancs. És que jo crec que aquest és un dels temes. O sigui, és un dels temes perquè el 2% del PIB a l'estat espanyol el 2021 van ser 24.000 milions. 24.000 milions. I si els milions defensa que es van gastar el 2021, els declarats, perquè sabem que el Ministeri de Defensa, diguéssim, hi ha una part de la despesa que es comptabilitza, en diuen, la despesa oculta de defensa, no? Perquè estan altres partides, altres ministeris, en base a altres contractes, però només els del Ministeri de Defensa van ser 12.000 milions i ara es va pujar fins a aquests 30.000, doncs això qualsevol pot fer comptes del que suposa això que va anunciar ahir Pedro Sánchez. Per tant...
Passa, hi ha una qüestió que...
Jo el que crec és que, i acabo, jo el que crec és que sí, en el seu electorat, evidentment, és millor això que no pas anar al que vol el PP, que el que vol el PP és desregularitzem-ho tot, acabem amb els impostos i ja tirarà l'economia, i al final sabem que l'economia acaba tirant per uns pocs. Sí, amb els seus electors, això potser amb alguns d'ells els hi haurà semblat un gir a l'esquerra. A mi em sembla absolutament insuficient. Són mesures progressistes, però no són un gir a l'esquerra.
El que és... Sí que jo crec que és simptomàtic i que té també relació amb l'entrevista que fèiem amb el Carles Bravo al principi del programa, i a mi També és veritat que com que hi ha hagut tants anuncis, segurament tampoc hi ha espai encara per entrar en totes les qüestions, eh? Però quan Pedro Sánchez ahir es torna a enfilar al faristol i torna a dir venen temps en què haurem de començar a consumir diferent la calefacció, haurem de començar a consumir diferent l'aire condicionat, haurem de començar a plantejar-nos el teletreball, que és una cosa que d'alguna manera ja va dir, crec que va ser en una entrevista a la Sexta fa uns quants dies, que la portaveu del govern ja ha dit, també em sembla recordar en una de les rodes de premsa posterior a un Consell de Ministres. Tinc la impressió que encara falta algun anunci per part del govern espanyol, que suposo que ens esperarem ara ja a aquestes altures que estem, de cara al mes de setembre o octubre d'aquest any, després de l'estiu, que encara seran una sotregada.
Hi ha el Putin aquí, eh?
Potser... Clar, ja ho sé que hi ha el Putin aquí.
Vull dir, clar, o sigui, els preus de l'energia crec que
estan preparant avui...
tremendo.
Avui segurament tindrem més anuncis. Perquè, o sigui, això és d'ABC, de debat de política general, diguem, no? A qui li dono els premis? Pues primer, quan surto jo, faig anuncis, llavors condiciono el debat en funció dels meus anuncis, i quan venen els meus, que me tornen a interpel·lar, perquè també tenen torn de paraula, doncs llavors li dic, escolti, té tota la raó, i farem això que vostè em diu, i llavors tornem a tenir anuncis. Vull dir, això és ABC de debat.
Jo no sé si ho diré avui, diguem-ne, però que és una qüestió que està latent, sí, i que va apareixent, però que no acaba de treure el
cap. On anava és que dels que van interpel·lar ahir el president, no?, en vam tenir... jo crec que cap va treure cap rendiment. Fins i tot un soci de govern, un soci de... que dona suport al govern, perquè Esquerra Republicana ahir, què se'n va dur, el Sarró? Quan Rufián va baixar del faristol, què duia el Sarró? Jo crec que no duia res.
Mira,
jo crec que no duia res.
Sí.
Que va ser, diguem, espectacle, soroll, però el Sarró no es va endur res. Llavors, ja veurem avui la resta de partits què passa, però de moment Sánchez li està sortint baratíssim, baratíssim, perquè ni una sessió, ni una concessió, ni una.
Sí, però, a veure, jo m'enganxo a això que acaba de dir el Pol en relació a anuncis més dramàtics. I això em recorda com es va gestionar tot el tema de la prepandèmia i la pandèmia. Recordeu, ens tancarem 15 dies, tal, hem de fer bondat, i després d'aquí 15 dies, tots... Bueno, hi vam estar, ja no recordaré la història. A mi això em recorda bastant aquesta qüestió, perquè avui s'estan anunciant que comprarem tirites. Comprarem tirites perquè ens farem mal, val? Llavors ens farem mal, llavors necessitarem aquestes tirites, tirites en forma de transport públic gratis, de les beques, etcètera, etcètera. Però quina serà la dimensió de la ferida? Perquè, segons com sigui la ferida, amb la tirita no tindràs prou. I aquí és on jo vaig. Els estats centreeuropeus i nord-europeus ja estan preparant mesures molt dràstiques en relació al dia a dia domèstic dels ciutadans, perquè temen de que ja no només no puguis pagar la factura del gas, és que no n'hi hagi. I quan no en tens, aleshores això comença a ser dramàtic. A Alemanya i a Noruega i als països nòrdics fa molt de fred a l'hivern. Aquí
i a la tardor, Enric.
Sí,
fa molt fred, sí, a l'hivern i a la tardor.
I
per ells la tardor, sí, és finals de setembre.
És ja. Aquí ho podem passar d'alguna manera una mica més millor per entendre'ns. Però jo crec que hi haurà anuncis del tipus que mai havíem vist a les nostres vides, del tipus de restriccions de serveis fonamentals.
Clar, però jo crec que Sánchez el que farà, i em sembla, vaja... No tant perquè sigui més o menys adequat, correcte, o em sembla més o menys correcte, sinó que és d'ABC també, de gestió política, és dir, escolta, jo m'esperaré perquè jo em puc permetre esperar,
perquè jo el 30 de setembre encara tinc coll, i quan els altres vagin posant mesures, diré, bé, doncs aquests que n'han hagut de posar 10 de mesures, nosaltres només en posem dues. Però aquestes dues són... és que són molt dures. Ja, però miri vostè a Alemanya, miri vostè a França, miri a Àustria, miri tal.
No, però què?
Aquestes són molt més contundents. Llavors, que li faran la feina, diguem, la feina bruta de conscienciació ciutadana...
En un context mundial,
doncs mira... En un context mundial, i ell dirà, nois, què voleu que faci? No puc fer altra cosa.
6 minuts per arribar al punt de les 10, publicitat, i continuem al Matí Radio Estel.
Radio Estel.
Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diürètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
El Congrés dels Diputats en marxa aquest debat de política general, un debat que encara s'allargarà avui, demà al matí i a la tarda no faran festa al Congrés dels Diputats. En principi, encara hi haurà temps perquè el Congrés aprovi la nova llei de memòria democràtica. És una llei que fa un any, mica més d'un any, havia quedat encallada perquè no hi havia acord, no hi havia acord amb Esquerra Republicana per tirar-la endavant. Un acord, ara sí, amb Bildu, ha permès que els socialistes es puguin garantir que aquesta llei sigui aprovada. La setmana passada es va fer el darrer tràmit. Va ser una votació en la qual Esquerra Republicana i Junts per Catalunya es van abstenir. Una abstenció que va enfadar a Joan Tardà, que va fer un tuit on deia: trist i decebut per la direcció del meu estimat partit, que ha decidit no plantar cara a la llei de memòria del PSOE i abstenir-s'hi. Tants anys t'hi van denunciant la impunitat per part de tants afiliats. No mereixia aquest final mentider, blanquejat per nosaltres. Érem la darrera veu de les víctimes. Aquest tuit és de la setmana passada. En principi, demà el Congrés dels Diputats tirarà endavant aquesta llei. Joan Tardà, bon dia.
Bon dia, salut.
Salut. Aquest tuit era un tuit del moment i visceral que avui ja no mantenim, o ens mantenim en el tuit, senyor Tardà?
I estic totalment d'acord. De fet, no sempre has de coincidir fil per randa amb el teu partit polític, entre altres coses, perquè un partit polític no és una secta. Vol dir que sí, jo crec que ha estat un error l'abstenció, però en tot cas és la meva opinió.
Li sap greu?
Bàsicament per dues raons. El model espanyol d'impunitat durant dècades ha pivotat sobre tres grans injustícies. La primera, no declarar il·legals les sentències dels tribunals franquistes.
Sí, eh?
I l'any 2007 la llei espanyola considerava que les sentències dels tribunals franquistes eren legals, malgrat que